Ràdio Estel.
Altres que canvien. El que s'ha aconseguit és una distribució més equilibrada dels ajuts i que la reforma s'adapti a cada territori, conreu i explotació agrària. Una proposta que va ser defensada pel ministre d'Agricultura espanyol, en contra de la proposta que en el seu moment havia fet la comissió d'aplicar la taxa plana. Però ara és quan començarà la veritable discussió en relació amb la distribució dels ajuts directes i la presa de decisions d'aquells elements que cada estat membre pot regular. En tot el procés previ, l'administració i el sector de casa nostra han anat junts a l'hora de fer i presentar propostes que beneficiessin a Catalunya, o almenys no la perjudiquessin. Ara cal seguir anant junts per ser forts i defensar davant el ministre d'Agricultura un repartiment equitatiu dels ajuts a cada comunitat autònoma, com ell mateix ha promès. Catalunya no pot perdre ni un euro. El futur de la nostra agricultura i ramaderia depenen en gran mesura de les decisions que es prenguin. Esperem que aquests bons auguris de la reforma de la PAC finalment es compleixin per als pagesos i ramaders catalans.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Fa un parell de setmanes vam parlar al començament del nostre programa del malbaratament dels aliments i la importància de la seva reducció. Avui conversarem sobre aquest tema i d'altres amb el vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments, el senyor Jordi Peix, una entitat benèfica privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu lluitar contra la fam d'aquí, evitar que els aliments consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i, finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn més immediat. Bon dia, senyor Peix.
Bon dia, tingui.
Benvingut al nostre programa. Com sorgeix la idea de crear el Banc dels Aliments?
Bé, a l'inici surt, doncs, que hi ha fam. Al primer Banc dels Aliments hi havia un senyor que per cert, treballava doncs, als Estats Units amb els claretians, amb una institució catalana, i veia que al davant hi havia un supermercat i que hi havia, doncs, quan tancaven, els chicanos, a Califòrnia o a Phoenix era exactament, doncs, els pobres són els, de, els immigrants, també, i veia que estaven doncs, allà remenant com les escombraries, com passa aquí o com passava aquí. Deixem-ho dir en passant. I llavors va dir, home, organitzem una mica. Va parlar amb el supermercat, va dir, escolta, no, el que sigui aprofitable no ho llanceu i organitzem una mica. I ho va començar a organitzar. La idea es va estendre als Estats Units, va saltar al Canadà, va saltar a Europa i bé, doncs jo ho vaig veure doncs, a París, ho vaig veure a París i llavors vaig dir, una bona idea. I concretament, doncs, es havia creat, tot just feia 6 mesos, la Federació Europea de Banc dels Aliments. I vaig dir, bé, doncs ens incorporem, creem una Barcelona i Espanya ja estarà dins del Banc dels Aliments. I vam signar la carta fundacional, en el qual el primer punt és lluitar contra el malbaratament. El segon punt és donar-ho als pobres. És una mica el concepte. Vull dir, és un escàndol que es llenci menjar mentre hi hagi pobres. I cal lluitar contra aquest escàndol i cal assistir als pobres, evidentment.
Però és una lluita molt llarga.
Segur que és una lluita permanent, és una lluita bíblica, per tot que ho digui, és una lluita bíblica. I, per tant, jo gairebé diria que és un precepte, és obligatori de que lluitem contra el malbaratament i que assistim als pobres.
Perquè de l'any, aquí a Catalunya, de quin any estem parlant, que es va crear?
Bé, això va ser el 87, ja fa 26 anys, ja fa 26 anys. Fa 26 anys que som especialistes en lluitar contra el malbaratament alimentari. I sempre el que fem és buscar noves fonts. Sempre, on hi hagi malbaratament, allà estem burxant per tal que s'aprofitin aquests aliments.
I hi ha molts bancs dels aliments, tant a casa nostra com a Espanya, com al món, per entendre'ns?
Bé, a Europa hi ha una federació a dins de cada estat europeu. Cada vegada que s'incorpora un estat anem a promoure un banc dels aliments. Sempre doncs, hi ha un banc dels aliments arreu. En aquests moments tenim 22, 20 països europeus en banc dels aliments. A nivell mundial, doncs, hi ha el doble, hi ha 50 bancs que s'estan instal·lant, i fins i tot la FAO ha recomanat que els països, doncs, creïn banc dels aliments per tal de lluitar contra el malbaratament. És la primera font que hi ha per tal de que no es llencin, doncs, el que sigui consumible.
Curiosament, està parlant de que fa 26 anys que es va crear aquí a Catalunya, però és potser els 5 últims anys o una cosa així que realment està prenent força. Potser també coincideix amb la situació de crisi, no ho sé, però justament és aquests últims anys que estem sentint més i es veu que el Banc dels Aliments està present a moltes accions, moltes activitats. O sigui, s'ho veu molt.
Bé, el primer que vam fer, el que hi ha al Banc dels Aliments a Barcelona, és que quan tens una bona nova la vols, doncs, expandre, no? I llavors vam, doncs, començar per Catalunya, un banc, doncs, a cada província de Catalunya. En principi s'opta per un Banc dels Aliments a cada província. Ja n'hi ha prou per tal de tenir una dimensió adequada. I llavors, doncs, bueno, vam acabar, doncs, amb l'Estat espanyol, vam crear la Federació Espanyola de Banc dels Aliments, 52 bancs, doncs, a l'Estat espanyol, un per província, alguna província n'hi ha algun més, no? I llavors, doncs, esclar, vam anar creixent, vam passar la crisi del 93, el 93, l'any dels Jocs Olímpics, la gent no se'n recorda, que es van aturar les obres i va començar l'atur important. Vam passar 2 o 3 anys d'usos i estàvem funcionant. Vam créixer perquè hi havia atur, perquè hi havia pobresa, i llavors anàvem creixent, però el 2008 vàrem tenir, doncs, la gran sorpresa. En un any vam doblar la gent que venia a buscar aliments, en un any, i llavors vam dir, amb els recursos que tenim, doncs, no n'hi ha prou. Llavors el que hem de fer és fer una crida a la societat. En una democràcia, quan el sistema no dona més, quan el govern no dona més, doncs cal fer un crit a la població, als ciutadans. Vam fer el primer gran recapte i és quan se'ns va conèixer el carrer. Fins llavors ens coneixien les indústries, ens coneixien les entitats benèfiques, evidentment, però llavors ens va conèixer els ciutadans perquè els hi vam demanar la col·laboració. 2008, 2009, 2010... Perdó, el 2009 va ser el primer que vam començar. I llavors, doncs, esclar, poc a poc, quan fas un crit a la població, ens coneix la gent del carrer. Us puc dir que l'any passat van ser 500.000 famílies que van donar al Banc dels Aliments. 500.000 famílies que ens coneixen. I nosaltres fem una enquesta de notorietat. Volem saber, doncs, si la gent ens coneix, perquè, és clar, volem que la gent hi participi. I concretament, l'enquesta que hem fet enguany, doncs, el 83% de la població coneix la tasca del Banc dels Aliments. Per això som coneguts, perquè hem anat al carrer i som coneguts perquè hi ha fam. Si hi ha fam, hi ha pobresa, hem de lluitar contra la pobresa, demanem la col·laboració de la gent i la gent s'ha llançat, també s'ha de dir.
Sí, perquè en aquest sentit podem dir que la seva tasca està tenint un gran reconeixement social. I a què pensa que es deu, a lo que estem parlant? I també han trobat recolzament per part de l'administració?
Bé, des del primer dia, jo recordo quan l'anècdota, no?, que et presentes a l'administració, no existia Conselleria de Benestar Social encara. Hi havia, doncs, una direcció general recentment creada, i els hi vam anar a demanar, escolteu, bueno, nosaltres entitats benèfiques no en coneixem massa, i ens van donar una llista de 16 entitats. Escolti'm, perdoni'm, aquestes 16 són les de Càritas, oi? Aquests sí que els coneixem, no? Càritas va ser la primera, això cal recordar-ho, va ser la primera institució que es va llançar a socórrer els pobres, amb una experiència, amb una professionalitat, també s'ha de dir, i per tant, doncs, vam dir, bé, la nostra tasca, doncs, és seguir treballant i ajudant que se'n creïn més. De les 16 que van començar, que en aquests moments són 335. Entitats benèfiques, o sigui que hi ha molta gent que treballa en benefici dels altres, no som nosaltres. Vull dir, en aquests moments, doncs, hem de parlar de xarxa solidària. En aquests moments, doncs, hi ha les entitats benèfiques que estan al peu de canó, que no es tracta només de donar de menjar, sinó d'assistir amb tots els problemes que hi ha, i nosaltres ens hem quedat amb especialistes amb la logística de buscar menjar. Avui calen especialistes, no? I seguim nosaltres buscant aliments que no es llencin. Cada any creixem amb els aliments que no es llencen, però, evidentment, insisteixo, doncs, necessitem anar al carrer. Al carrer, perquè és un moment molt greu. Vull dir, la història, doncs, s'ha de remuntar més de 120 anys a buscar moments similars de crisi i, per tant, doncs, aquests moments és un deure de tot ciutadà de col·laborar-hi.
Perquè un lloc on estan anant és a les escoles, perquè ho sé pels nanos i això, que moltes entitats no coneixen, però el Banc dels Aliments sí que el coneixen.
Sí, això va ser el 93, ens vam plantejar un tema. Vull dir, nosaltres doncs, hem d'anar a explicar el problema de la pobresa. Lluitem contra la pobresa, però volem que la gent sàpiga el que és la pobresa i que doncs, es posin a lluitar des de petits. I llavors doncs, va haver els seus pros i contres, perquè, és clar costa temps, costa voluntaris, i ens deien, home, millor que anem a buscar aliments. Escolti'm, el nostre deure és lluitar contra el malbaratament. Hem de lluitar contra la pobresa. Hem d'ensenyar als nanos en què hi ha malbaratament, que hi ha pobresa, i tot s'ha de dir que vam anar creixent, i en aquests moments, l'any passat, vam fer 220 escoles. 220 escoles que sempre preguntes als mestres, diu, mira, avui heu passat vosaltres i avui els nens no han llançat mig entrepà a les escombraries. Això és bo. Però, a més, a les escoles es fa una capta i es convida a que els nens vinguin al Banc dels Aliments a classificar la capta. Els que poden, perquè, és clar, sortir de l'escola vol dir a vegades agafar un autocar, els que poden venen i veuen la realitat del Banc dels Aliments, veuen que hi ha gent que ve, hi ha entitats benèfiques que venen a recollir i que ells hi participen. Posen la seva armilla de coloraines i participen a lluitar contra la pobresa. És important no només aprendre, sinó participar. Se senten, fan la bona acció, diguem-ne, de punta a punta.
I per què creu que ja en senten els aliments que encara són aprofitables tant a establiments comercials com a particulars?
Bé, això, si n'hi ha que no s'aprofiten, que ens ho diguin, perdó que ho digui la veritat, no? Que ens ho diguin, que hi anirem ràpidament. Ho dic perquè les indústries hi anem i retornem i tornem a anar, i les indústries en aquests moments doncs, és difícil que ningú ens conegui. En aquests moments més aviat estem anant a les més petites. A veure, perquè un dels temes que ens hem plantejat és que, esclar, a vegades, doncs, si va amb una indústria petita, entre cometes, no surt a compte, a vegades. I llavors el que hem fet és que tenim un representant del Banc dels Aliments a cada comarca. A cada comarca. I llavors les indústries petites, doncs, el que els diem és que vagin directament a l'entitat benèfica. I aquest és aquest model nou que ara, en la campanya que hem fet aquest estiu amb la FAM no fa vacances, doncs ja hem llançat. Senyors, si teniu aliments, els porteu al Banc dels Aliments, però si no, escolteu, el més fàcil, aneu a l'entitat de la cantonada. Fem barri. Fem que la xarxa solidària de barri sigui l'aspecte més important. És que la caritat, la més important és donar-la a aquell, al teu veí de l'escala, aquell veí que trobes al metro. I realment, no sé, jo vaig anar a una recollida que es va fer a Sant Andreu i em vaig quedar sorprès, perquè no només la gent va portar doncs, 20 tonelades a Sant Andreu, sinó que, a més, doncs, van fer barri. Hi havia els capgrossos, hi havia els castellers, hi havia doncs, la gent del barri que cantava jazz, la gent que contava contes, la gent, els pallassos. Esclar, vaig veure que hi havia un nou barri, que la pobresa també fa bellugar el barri. I per nosaltres això és molt important.
Sí, perquè precisament ara amb el concert que va haver-hi el passat cap de setmana, vostès van ser presents també en aquest concert pel dret a decidir. Bueno, van ser presents amb el sentit de que van aprofitar per recollir aliments, no?
Bé, a nosaltres ens van convidar doncs, a això, van dir, és que quan fem un concert doncs, ens en recordem que estem en un país que té problemes i anem a lluitar també amb els problemes d'aquest país. Banc d'Aliments recull aliments i ens van cridar, anem-hi. Nosaltres som una entitat independent, vull dir, de totes les religions, accions polítiques, el que vulgueu, no? I vam dir, bé, doncs per recollir aliments ja anem, no? Només faltaria és el nostre deure. El nostre deure és lluitar contra la fam, donar aquell que li falta, i realment doncs, va ser un èxit. Vam recollir, esclar, vam recollir amb un dematí doncs, 25 tones, 25 tones d'aliments, benvingudes siguin, i que doncs, enguany, doncs, la veritat és que ens feia por, perquè és un any difícil, és un any... El Banc dels Aliments rep aliments que ens venen d'Europa. Aquesta ajuda s'acaba, enguany és l'últim any, però no només s'acaba, sinó que enguany el problema és que hi ha hagut un gran retras. I, per tant, doncs, patíem perquè el mes de juliol és un mes baix, juny comença, i patíem perquè no en tindríem prou, perquè, esclar, la gent ha de menjar cada dia, no? I llavors, amb totes aquestes captes doncs, voluntàries que s'han anat fent doncs, arreu, hi ha molta gent que es llença a fer captes d'aliments i que ens demana ajuda d'organització. Doncs hem pogut superar perfectament i enguany estem superant les entrades d'aliments l'any passat. Superem llargament i això per nosaltres és important perquè l'atur doncs, també és més llarg.
I el tema de les dates de caducitat en certs aliments ha fet més mal que bé pel tema del malbaratament?
Bé, això és un tema que es discuteix tècnicament, primer tècnicament. Tècnicament hi ha productes que tenen data de caducitat, els productes frescos, hi ha un moment que després no es poden menjar, i després hi ha les dates de consum preferent. Consum preferent vol dir que normalment són llargues, des que es fabrica són 2-3 anys, i llavors hi ha un moment que dius, home, els aliments no tenen potser aquelles característiques de qualitat, són consumibles, però potser tindran un gust no adequat. Ho dic per diferenciar-ho bé. Llavors hi havia un problema amb el cas dels iogurts. Els iogurts doncs, és un producte que es mereix la qualificació de data de consum preferent, que després te'ls pots consumir tranquil·lament, potser no tanta qualitat, però te'ls pots consumir. Però a l'estat espanyol doncs, eren data de caducitat, per raons històriques. Sempre hi ha raons, perquè sí que és veritat que fa molts anys, ja ho recordo, fa 15 anys va haver un problema amb una empresa de iogurts per problemes d'embalatge i no sortien en qualitat adequada. I llavors es van posar amb data de caducitat. Però la data de caducitat i consum preferent és un consell al consumidor. I el consumidor ha de saber el que vol dir. Data de caducitat vol dir que després no es poden consumir i data de consum preferent vol dir que després sí que es poden consumir, en principi, evidentment, amb un temps prudent. No? I són temes que ajuden el consumidor. Per tant, no es tracta de suprimir aquestes dates, sinó es tracta de formar el consumidor. Va haver-hi aquesta comèdia, perdó que digui, del ministre d'Agricultura, que bé, a vegades que hi hagi comèdia, a vegades és bo, vol dir que hi ha polèmica. Va haver-hi polèmica, es va discutir, va sortir als platós de televisió, de la ràdio, i com a mínim va servir perquè la gent doncs, aprengués una mica més el que vol dir data de consum preferent i data de caducitat. I és veritat que els supermercats ho saben, perquè un cop passada la data, doncs la gent no ho compra. I la gent no és tonta, la gent sap el que té entre mans. Però a vegades cal perfilar els conceptes.
Sí, el que passa que amb això de les dates, bueno, tiren molt enrere, quan vaig fer la mili, me'n recordo, que ens la posava uso para colectividades, i vaig parlar amb el de la Danone, sí. Una marca, perquè era la marca en concret, i em va dir que eren iogurts retirats dels supermercats, però que eren consumibles i que simplement havien tret la data i ho portaven allà perquè mengéssim, com es porten hospitals, com es porten altres llocs, l'uso para colectividades, i que no eren un producte que en qualsevol cas estigués caducat, no? Per entendre'ns, que es podia consumir perfectament. I estem parlant de fa 30 sí, sí. I molt anys. Vull dir, que ara quan ha sortit el tema aquest doncs, del ministre i tot, ho he vist més això, una mica de comèdia, bueno, una mica perquè la gent també... Bueno, fer-ho entrar d'una manera simpàtica.
Ara ja està aclarit,
no?
Ara ja està aclarit. Simpàtica. El iogurt és un producte fermentat i la fermentació fa que el producte s'estabilitzi. Per tant, es mereix la qualificació de data de consum preferent. No es havia fet fins llavors, per raons històriques, però ara ja està com... A dins tota Europa és data de consum preferent, ja està aclarit el tema i anem caminant. I mentrestant, doncs, passaven aquestes polèmiques.
Fem una petita pausa i seguim parlant.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa. Impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Continuem parlant amb Jordi Peix, vicepresident de la Fundació del Banc dels Aliments, i ara ja entraríem en el que és el Banc dels Aliments. Quins volums d'aliments mouen a l'any i cap on els destinen? Parlava d'això de la pobresa.
Sí, sí. Bé, l'any passat vam fer gairebé 12.000 tones. 12.000 tones, 12 milions de quilos, vol dir que cada dia reparteixen 40 tones d'aliments, cada dia. Això vol dir que cada dia entren 4 o 5 tràilers i cada dia surten 4 o 5 tràilers. Ho dic perquè veieu el volum que representa, la logística que representa. Penseu que ja som experts en la gestió de la complexitat, perquè els productes venen d'arreu, d'on sigui, i es distribueixen també a una diversitat de necessitats. Penseu que hi ha gent que són nens, altres són joves, els altres són adults, dones, de diferents religions, també, si voleu. Ara estem amb el tema dels celíacs, perquè doncs, hi ha gent pobra que és celíaca, no? Que no pot menjar els productes amb gluten, i que en aquests moments doncs, estem ja muntant-ho, no ho tenim muntat encara. I llavors, doncs, esclar, tot això ho hem de tenir ben controlat. El Departament de Control de Qualitat és el més important que tenim al Banc dels Aliments, perquè tot el que entra es controla, tot el que surt es controla, pels pobres el millor, pels pobres el millor, i això és una garantia de qualitat la més important que hi ha. I, a més, doncs, esclar, quan anem buscant noves fonts, doncs cada vegada que hi ha una nova font, per exemple, el tema de les microdonacions o mimbes. Nosaltres en diem mimbes, que és anar a buscar els supermercats. El tema dels supermercats, esclar, ja estem treballant 350 supermercats. Comencen a ser molts supermercats, que s'ha de seguir tot el que surt del supermercat. Vull dir, no es pot agafar qualsevol cosa. Ho fem recollir per les mateixes entitats benèfiques del barri. No, hem d'evitar petjades ecològiques, transports amunts i transports avall. I llavors, evidentment, hem de fer un control de qualitat, s'han de gestionar bé aquests aliments, si són frescos s'han de tenir, doncs, tenim unes maletetes, doncs, frigorífiques adequades per portar-ho, s'ha de seguir la cadena del fred, vull dir, és tota una complexitat, doncs, que és molt important seguir, respectar clarament, i a més és un tema relativament nou, el tema de supermercats fa 3 anys només que funciona, i esclar, requereix una tecnologia adequada per cada cas. Ho dic perquè altres bancs dels aliments d'Europa no hi han arribat encara a aquest nivell. L'altre tema, doncs, que ja fa anys que estem seguint és el tema de restauració. La restauració no creieu que llenci massa, qui llença és el que va menjar, que a vegades volen que se'ls omplen el plat i després doncs, ho llencen. Llavors, doncs, clar, has d'aconsellar a la gent que no omplen tant el plat, però sí que hi ha elements de que es poden aprofitar, sobretot els càterings, algun dia nens que no han anat a escola, poques quantitats són, normalment són poques quantitats, però també requereix un disseny d'una recollida adequada. I dic, dono exemples, són productes de parafarmàcia. A vegades la gent no sap que un producte per aprimar, producte per aprimar són proteïnes, bàsicament, doncs, molts d'ells, vull dir, no es pot dir de tots, molts d'ells són proteïnes i vitamines. La proteïna resulta que la gent gran necessita proteïnes. I, bueno, i els pobres també, però la gent gran especialment, i els que estan malalts necessiten proteïnes. I llavors en aquests moments estem recollint aquest tipus de producte, hem de formar adequadament doncs, les entitats benèfiques, i llavors doncs, el que és important és de saber-ho distribuir de forma adequada. Vull dir, això doncs, necessitem un departament de qualitat adequat. Per exemple, el tema de... en aquests moments una cosa que estem fent és que el mes d'agost, ara, el mes d'agost quan t'arribi, doncs tindrem una avalanxa de préssecs. Llavors, doncs, què en fas d'aquests préssecs? Doncs amb aquests préssecs, doncs, el que em pot fer suc. I el que estem fent és, doncs, cada any, ja és el quart any, ja és el quart any que fem sucs de fruita, de préssec concretament, que no, mai n'heu pres, no? Perquè és el 100%. El que es ven al mercat és el 45%. I enguany ho hem animat a tota la Federació Espanyola i enguany hem fet suc de taronja. S'han fet 2.000 tones de suc de taronja, 2.000 tones de suc de taronja. I 2.000 tones, doncs, comencen a ser tones, comencen a ser per distribuir-ho, per recollir-ho, i són donacions de pagesos. són donacions de pagesos i que és una nova font també de subministre.
Per tot aquest volum i tot, es necessita tenir molta gent?
Bé, en aquests moments som 200 voluntaris a dins del Banc dels Aliments, de Barcelona, estic parlant del de Barcelona, i llavors, concretament, doncs, hi ha el de Girona, i el de Tarragona, i el de Lleida, i en aquests moments, doncs, a tot l'estat espanyol estem parlant de 3.000 voluntaris.
En què consisteix la cistella solidària que vostès tenen?
Bé, el Banc dels Aliments no demana diners, demana aliments. És una de les normes que tenim. Diners necessiten pocs, treballem voluntaris, evidentment necessitem diners per, que és només les cames frigorífiques doncs, consumeixen electricitat. Tenim 7 assalariats, tot s'ha de dir, per llocs estratègics que necessitem tenir personal permanent. I llavors, doncs, dins la web, si podeu entrar a la web, doncs hi ha 4 supermercats que s'han ofert, doncs, amb unes ofertes especials per entendre's d'aliments i la gent pot fer compres d'aliments online. Es pot entrar a dins del supermercat que tu vulguis, dels que hi ha allà, dels 4, i llavors escollir els aliments doncs, que n'hi ha uns recomanats i llavors doncs, tot això ens arriba al Banc dels Aliments amb uns preus adequats, no? Deixa'm dir la paraula, i que és una font addicional, sobretot d'aquells productes que ens manquen. Perquè, clar, nosaltres recollim tot el que ens donen. Ara hi ha uns que ens manquen perquè nosaltres el que volem és fer un equilibri nutricional. No es tracta només de donar aliments de qualsevol manera, sinó que el que rep els aliments pugui fer uns àpats adequats. I llavors doncs, es pot dir que fa 2 anys vam aconseguir l'equilibri. Costa molt, eh? I vam aconseguir, gràcies, per exemple, al Gran Recapte, demanem uns productes determinats, als captes demanem uns productes determinats i vam poder arribar a l'equilibri. Per nosaltres és important.
La crisi econòmica ha contribuït a que hi hagi més pobresa, això és evident. I, per tant, més gent necessitada i que té dificultats per menjar cada dia, no?
Home, jo crec que és un drama. Hi ha gent que realment doncs, ho passa molt dur. Totes les famílies hi ha algun aturat, a casa meva hi ha algun aturat també, no? Hi ha la família que ajuda. Això és important. En el Mediterrani hi ha la família, el clan, la tribu, el barri, i això està ajudant molt. Sembla mentida, és una cosa que no passa als països del nord d'Europa. Al nord d'Europa els fills se'n van ràpid de casa, munten el seu propi camí i llavors, quan hi ha doncs, accidents, doncs, es troben sols. En canvi, doncs, ens passa això i hem volgut recollir aquesta tradició. Quan hem fet aquesta campanya de xarxa solidària de barri, hem recollit aquesta tradició i la gent ha respost i, a més, ho troba més real. Vull dir, estan a prop de casa, doncs veuen els problemes i saben que allò que donen saben on va. No va al tercer món. No només es queda a Catalunya, sinó que va a Barcelona, sinó que va amb els seus, amb aquells veïns que té a casa seva. No obstant això, hi ha molta gent que, evidentment, segueix ajudant doncs, a la gent de casa, no? I a la gent de la família, i a la gent del barri, i això sí que és important. És important guardar aquest esperit mediterrani, que jo dic.
Però a part d'aquesta fam de proximitat que podem dir, el que és cert és que en el món hi ha fam. I què es pot fer per erradicar-la, a més, amb aquesta tendència que hi ha d'augment de població d'aquí uns anys, i en què podem contribuir nosaltres? Bé, si és que podem contribuir amb alguna cosa.
Bé, el tema de primer conceptes generals, el tema doncs, de que si augmenta la població no hi haurà menjar per tothom, fa 100 anys, més de 100 anys que s'està dient. La veritat és que quan augmenta la població, doncs la tecnologia fa que els pagesos produeixin més aliments i a nivell global el problema no és que manquin aliments. Això ho deia doncs, la mare Teresa de Calcuta, deia... Allò que m'escandalitza no és que hi hagi rics i pobres, sinó que es malbaratin, els aliments. Jo diria que és el mateix. Vull dir, la fam al món com es contribueix? Doncs amb justícia social. A mi el que em va formar més amb la pobresa va ser la Peixamin Terris. I em va sorprendre. Perdó, i a més recordo que parlava del principi de subsidiarietat. Es tracta que aquell que faci les coses no deixis que els governs ho facin. Fes-ho tu. Fes-ho tu i fes que les coses facin el més localment possible. I esclar, el papa Joan ja ho deia. Vull dir, són coses que estem practicant i que estem recollint allò que ens han dit. No? Per tant, per lluitar contra la fam del món, el que cal és que no hi hagi guerres, que hi hagi justícia social, que hi hagi pau, sobretot.
I des del Banc dels Aliments, quins projectes tenen a l'actualitat?
Bé, nosaltres el projecte més important que tenim és complir la nostra carta fundacional. Lluitar contra el malbaratament. Ara, per exemple, doncs l'any que ve, el 2014, és l'any europeu de lluita contra el malbaratament alimentari. Llavors, doncs, conjuntament a la Universitat de Barcelona, la Universitat, diguem-ne, els savis, no? Vam dir, hem de lluitar-hi amb fórmules científiques, però també amb pràctiques, i la pràctica som nosaltres, la Banc dels Aliments. Llavors hem començat a treballar amb ells, i l'any que ve serà el desplegament, en el qual doncs, no només es faran doncs, anàlisis de situacions, sinó també divulgació, perquè la gent sàpiga com cal lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari.
Doncs agraïm a Jordi Peix que ens hagi explicat moltes coses del Banc dels Aliments. No sé si ens deixem alguna cosa, però bueno, podem quedar més endavant per parlar de totes aquestes campanyes que fan.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 2 de juliol s'ha fixat a 212 euros per tona, baixa 22 euros. El blat de moro francès, a 235 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat, a 200 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, 320 euros per tona, es manté. I la garrofa, a 205 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,05 euros al quilo, baixa 12 cèntims, mentre que el groc, a 1,32 euros al quilo, puja 3 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo, disminueix 18 cèntims, i el groc a 1,96 euros al quilo puja 4 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint, en els dos casos, la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,72 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,65 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,48 euros. La cotització de totes les categories ha repetit respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,90 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 8,50 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,55 euros al quilo per canal. Els dos primers han augmentat 10 cèntims en relació a la setmana passada, mentre que el darrer repeteix. El cabrit s'ha fixat a 12,80 euros, es manté.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,05 euros al quilo. Puja, per tant, 10 cèntims respecte a la setmana anterior.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Unió de Pagesos, UP, ha advertit que l'afectació del cargol Poma al Delta de l'Ebre, 4 anys després que el sindicat alertés de la seva aparició, està posant en perill la viabilitat del conreu de l'arròs. I és que, segons dades del Departament d'Agricultura, en aquest període la zona afectada ha passat de 8 a 2.200 hectàrees, inclosos gran part de la xarxa de rec, sèquies i el tram baix de l'Ebre. Respecte als danys al conreu, en 4 anys han passat d'afectar 0,5 hectàrees a 50 hectàrees, segons la mateixa administració catalana, tot i que el sindicat agrari calcula que actualment són 300 les hectàrees afectades. Per UP, l'important despesa econòmica que ha suportat tant el departament com els propis productors d'arròs per erradicar el cargol poma no ha servit perquè es reduís. El sindicat recorda que la passada primavera es van perdre les sembres a molts camps com a conseqüència d'aquesta terrorífica plaga i que la majoria seran irrecuperables. La Generalitat ha aprovat aquesta setmana la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de sòl agrari amb l'objectiu de protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l'eficiència d'aquests usos per tal d'incrementar la capacitat alimentària de Catalunya. La nova regulació ha de permetre definir i aprovar els instruments d'intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais d'interès agrari davant d'altres usos del sòl. La finalitat de la nova llei és garantir l'equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori i aconseguir que l'impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d'alt valor agrari. Cal tenir en compte que dels 3,2 milions d'hectàrees que constitueixen la superfície de Catalunya, al voltant d'un milió poden ser considerades com a terres de conreu.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El plat.
Hola, Elena.
Hola, bon dia, Isidre.
Què ens has portat avui? Ja tinc curiositat per saber-ho.
Bueno, doncs mira, ràpid, això. Mira, avui hem portat un plat, una sopa de meló amb pernil, un plat típic d'estiu, però que és una modificació del meló amb pernil fet per menjar amb cullera. Es tracta d'un plat molt senzill, ràpid de fer i refrescant. T'aconsello que el provis, que el facis a casa, tant per un sopar d'estiu com per un entrant d'un plat, d'un primer àpat. Això sí, sempre acompanyat d'un bon pernil.
Ara que fa 25 anys de casat, el bon pernil em recorda algú.
Ah, sí? Per què?
Perquè el vaig menjar per...
El casament? El menú? Molt bé.
Era el primer plat.
Molt bé.
Quins ingredients calen?
Mira, si preneu nota, necessitem un meló, si pot ser pell de gripau, un suc de mitja llimona, 150 grams de pernil, un iogurt natural o 100 grams de formatge quark. Aquest formatge és un formatge d'origen alemany. És semblant al nostre formatge fresc. Potser és una mica més àcid. Pebre molt, sal i fulles de menta fresques.
I ara, com sempre, com l'elaborem?
Doncs vinga, comencem l'elaboració. Veuràs que rapidet va això. Pelem el meló, traiem les llavors i el tallem a trossos. El posem en una batedora juntament amb el iogurt i el suc de la llimona. I batem. Després, posem aquesta crema que ha quedat en un bol, afegim una mica de sal i pebre i deixem a la nevera fins al moment de servir-la. A l'hora de servir, la crema la posarem en plats i afegirem uns encenalls de pernil salat i una mica de menta trinxada.
Fresquet, eh?
Fresquet i ràpid, fresquet ràpid. I
ja venen ganes.
Venen ganes, oi? És ràpid, a més molt ràpid.
A les massa matí encara per d'això, però de cara al migdia...
I segur que amb les calors que comencem a tenir ja, pues ja ve molt de gust. Doncs ja està, ja tenim el nostre plat. Ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o un plat favorit i el voleu compartir amb tots nosaltres, ens ho podeu fer arribar a la web del programa, delcamataula@radioestel.cat. Bon profit.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què en convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna parlarem avui de la pruna, una fruita de pinyol de mida petita i amb una forma ovoide o esfèrica. La polpa, depenent de la varietat, pot ser verda, groga o bé rogenca. El seu valor nutricional és de 64 calories per cada 5 grams i l'estacionalitat és de juny a l'octubre, a l'aire lliure. La pruna fresca conté un 66% de sals minerals alcalines i un 75% quan és seca. La seva riquesa en sucres i àcids alcalins la converteixen en un aliment molt energètic, un gran laxant i un desintoxicant. Conté vitamines C, B1, B2 i PP. A més, també té ferro, calci, fòsfor, magnesi i potassi. Aquesta fruita és indicada per tractar el restrenyiment, les congestions hepàtiques i el reumatisme. A més, és un component important en les dietes per aprimar-se perquè moltes de les seves varietats en fresc tenen un contingut calòric molt baix. Els principals països productors són Rússia, els Estats Units, Xina, Romania, Iugoslàvia, Alemanya, Turquia, França, Espanya i també Itàlia. A l'estat espanyol destaquen Múrcia, el País Valencià, Aragó, Catalunya, Andalusia, Castella-La Manxa i La Rioja. Com a curiositat, podem destacar que la melmelada de pruna es fa servir com a remei per suavitzar la gola i evitar la tos. Només cal afegir una cullerada d'aquesta melmelada a una tassa d'aigua calenta amb llimona abans d'anar a dormir. La pruna pot menjar-se fresca, bullida o biseca. També és una fruita molt utilitzada per l'elaboració de confitures i melmelades, encara que la millor manera de sentir el seu sabor és consumint-la al natural. Així mateix, es pot usar per l'elaboració de macedònies, pastissos, dolços i compotes. La manera ideal per conservar les prunes és guardar-les en un lloc fresc, com ara la nevera, i retirar-les just abans de menjar-les, especialment si són madures. El volum de comercialització a Mercabarna va ser l'any passat de 9.196 tones anuals.
Del camp a taula. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem cada setmana amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Dionís Guiteras, gerent de Natureco, empresa de distribució de productes ecològics ubicada a Mollà, al Bages. Hola, senyor Guiteras, i benvingut al nostre programa.
Hola, bon dia. Una puntualització. Bages administrativament, però estem al Mollanès.
Sí, sí, no, la comarca al Mollanès. Sí, sí. És una bella reivindicació que teniu la gent de la zona.
Sí, i a més a més, molt una comarca molt, molt dedicada i molt, amb molta il·lusió per l'agricultura i la ramaderia ecològica i l'agroindústria també.
Sí, no, ara en parlarem de tot això. Quan van començar i quins productes distribueixen, sobretot en el camp alimentari?
Natureco és una empresa que va començar just aquest any, fem 20 anys, l'any 93, i a dia d'avui portem unes 1.600 referències de producte fresc, de producte sec i de producte congelat.
I d'on procedeixen tots aquests productes?
Doncs tenim productes a tot arreu. Intentem, des del començament de l'empresa, doncs, tenir el màxim de producte local o català. Quan això no és possible, doncs tenim producte de l'estat espanyol i d'Europa i també d'altres països, d'altres continents, com poden ser algues o productes molt específics que ni a Europa ni a l'estat espanyol es poden produir.
Em va semblar llegir que una tercera part o alguna cosa així dels productes venen d'importació? Estic equivocat?
Sí,
o...
sí. No, és així. Són productes que aquí no trobem, doncs, que els hem de portar d'altres països.
El que vostès tenen és un molí fariner que utilitzen altres empreses de la zona. Ens podria parlar d'aquest projecte del molí fariner?
Sí, aquest és un projecte que l'hem batejat com Unió Local de Desenvolupament Agrari, que el que fem és buscar sinergies entre agricultors de la nostra zona o de zones properes, que reconverteixin o que tinguin ja camps en producció agricultura ecològica i després buscar sinergies amb empreses que són de la zona també, que s'estan decantant per la transformació en productes ecològics i bé, doncs es tracta de buscar aquestes sinergies perquè tots hi puguem sortir guanyant i puguem donar al consumidor un producte de qualitat i de proximitat.
Perquè vostès posen el que és el molí, però tot el que és envasat i això ho posen ells?
Bé, depèn. Per exemple, el molí el que fem és farina i sèmola. La farina que fem amb els cereals del Moianès o la sèmola, doncs la farina la portem a un forn, a una empresa que fan pa de llevat mare, amb fermentacions lentes, i aquest pa després el distribuïm nosaltres, i la sèmola la convertim en pasta, allà s'envasa, es fa la pasta, s'estira amb motllos de bronze, es fa secatge lent de 2 dies, s'envasa i després també el distribuïm nosaltres.
Mm-hmm. És curiós que a la zona del Moianès hi hagi diversos productors ecològics. A què creu que es deu aquest fet?
Bé, tot bé perquè un comença i va afegint-hi altra gent, això va creant dinàmiques, i el que sí que és cert és que el Moianès, en proporció, tenim un clúster prou interessant de producció agrària ecològica, que tenim des de productors, a transformadors, a elaboradors, comercialitzadors i restauracions inclús, que fan que tot això creï xarxa, que també hi hagin empreses, no sé, mecànics o manyans, que també es van especialitzant, lampistes, tot això fa que vagi creant una dinàmica que va potenciant i retroalimentant i facilita que tot això vagi creixent en aquesta zona.
Uh-huh. Per tant, és un, diguem, un efecte de dinamització, per entendre'ns.
Correcte. I es va animant i es va engreixant amb la seva pròpia dinàmica. També és veritat que tenim un entorn natural que ho facilita molt. Uh-huh. I a més, el fet que estiguem al centre de Catalunya, que tinguem els mercats, per exemple, a l'hora de distribuir doncs, pròxims, tenim tanta distància per anar a Figueres com per anar a Tarragona. Per tant, això facilita molt també la comercialització i portar aquests productes amb facilitat al consumidor.
I quins són els clients de Natureco i on estan ubicats?
Bé, nosaltres distribuïm amb vehicles propis a tot el que és el Principat i Andorra i la Catalunya Nord, i després via doncs, transport extern doncs fem les Illes Balears i fem el País Valencià. Els nostres clients són botigues especialitzades, no venem a mercats convencionals ni a grans superfícies, botigues especialitzades, restaurants, col·lectivitats com poden ser escoles, menjadors escolars, cooperatives de consum, aquests són els nostres clients.
Han notat que als menjadors escolars hi hagi hagut un increment del consum de productes ecològics?
I hem notat una gran sensibilitat. Un gran consum, doncs no, encara no ho hem notat, això. Aquesta és la veritat.
No, perquè normalment, clar, els menjadors escolars van molt mirant la, per dir-ho d'una manera, la pela, no?
Mirant la pela.
I però, com bueno, que...
No és només això. És veritat que els menjadors, si no tenen cuina pròpia i l'AMPA ho gestiona, doncs és més complicat, per una qüestió de marges comercials. Però després també és veritat que fer tot el menú, doncs, és trencar moltes dinàmiques, és que la persona que porta la cuina doncs, ho cregui, a vegades l'AMPA té molta voluntat, però no és fàcil coordinar-ho tot, bé, és una mica... Però bé, es va entrant, mentre la gent vagi tenint consciència de que això és interessant, que els fills, que els nens i les nenes vagin menjant sa i saludable és important, doncs bé, tot això ja anirà entrant.
Perquè per les dades que s'ofereixen, la producció agrària ecològica i el consum d'aquests productes està creixent, malgrat la crisi.
Correcte.
Hi ha algun motiu?
Exacte. Bueno, sí, el motiu principal és que el mercat és molt petit. Per tant, si el mercat és molt petit, té moltes possibilitats de créixer. I encara que molta gent, malauradament, per qüestions econòmiques, doncs se n'hagi de sortir i no pugui consumir aquests productes, sí que és veritat que altra gent s'hi va incorporant, i sobretot el tema de malalties, d'al·lèrgies, de problemes que estan directament lligats a l'alimentació, problemes de salut, doncs fa que nous consumidors s'incorporin. La sensibilització també és molt gran.
Per tant, podríem dir que aquest tipus de producció té un bon futur, tot i que queda
sí.
Camp per recórrer, no? Suposo.
Queda camp, sí. Estem amb unes taxes de consum ridícules, per tant, comparades amb altres països de la Unió Europea. Per tant, hi ha possibilitats de creixement, clar, malgrat la crisi.
O sigui que hi ha un bon futur i falta que també, de totes formes, ho estem veient en el programa, que cada vegada hi ha més gent sensibilitzada cap a la producció agrària ecològica.
Correcte.
Consumidors, vull dir, eh?
Correcte, sí, 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 és així, és així. Això també ho percebem nosaltres.
Doncs agraïm a Dionís Guiteres que ens hagi parlat de Natureco i també del sector de la producció agrària ecològica.
Molt bé, a vosaltres. Fins una altra.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè a l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa't en el 973 35 14 92. L'agenda.
El dimecres 10 de juliol es durà a terme a Raïmat, a Lleida, la jornada sobre tècniques per l'agricultura de precisió. Es tracta d'una jornada amb demostració de camp que inclou viticultura de precisió, conreus extensius i sensors remots, com també tecnologies d'aplicació variable. El dia 17 es fa a Maials la jornada intercomarcal de l'olivera. A les Garrigues i al sud del Segrià, el sector oleícola té una gran importància econòmica i social. Els organitzadors de la jornada tenen com objectiu actualitzar els temes que desperten més inquietud a la zona relacionats amb aquest rellevant sector.
I això és tot per avui. Esperem que el programa els hagi agradat i la setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel. Recordin que ens quedaran dos programes per acabar aquesta temporada, ja que la finalitzem el proper dissabte 20 de juliol.
Ràdio Estel.